Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Al Barça estem pendents de diversos fronts, pendents de l'activació de la primera de les palanques, el 10% dels drets de televisió que han de servir bàsicament per evitar tancar la temporada 21-22 amb pèrdues. S'ha de tancar l'activació d'aquesta palanca entre avui i demà. De moment no hi ha acord. El Mercato Blaugrana diu que a Alemanya parlen ja d'una tercera oferta del Barça per Lewandowski de 40 milions fixes més variables. Rafinha, a l'extrem del Leeds, objectiu del Barça, si Dembélé no renova, s'apropa al Chelsea. També a les últimes hores agafa cos la possibilitat de que l'Englet surti al Tottenham. El jugador estaria disposat, falta que els clubs es posin d'acord en la fórmula. De seguida ens ho explica tot el Víctor Navarro. A l'Espanyol, és informació del Quique Iglesias, li ha comunicat a Oier Olazabal que no segueix. Estem pendents de si es tanca o no l'arribada del porter Álvaro Fernández del Huesca i toca decidir també si Joan García es queda o si es fitxa un segon porter. El que sembla que tampoc seguirà l'equip la propera temporada és el Monito Vargas, que aquesta temporada ha jugat cedit al Demirspor turc. La selecció espanyola femenina de futbol viatja a Itàlia per jugar divendres al darrer amistós abans de la Euro d'Anglaterra. Amb la baixa de Salma Parayuelo, la futbolista del Villarreal ha patit una lesió muscular que farà que es perdi la competició. A l'Espanyol, per cert, han renovat Adriana Martín i Cristina Baudet, l'estrella i la capitana de l'equip. En bàsquet, el Joventut serà cap de sèrie al sorteig de l'Eurocup. En tenis, pendents de la jornada a Wimbledon, avui li toca partit de segona ronda a Carlos Alcaraz, davant de l'holandès Griekspoor. Ahir Nadal va superar la primera ronda guanyant a Cerúndolo per 6-4, 6-3, 3-6 i 6-4. En categoria femenina, Badosa va passar ronda ahir i avui Garbiñe Muguruza ha d'acabar el partit que es va interrompre ahir per manca de llum. Perdia per 6-4 el primer set davant la belga Minen. En waterpolo, al Mundial de Budapest, en categoria femenina va caure Espanya davant dels Estats Units per 13-8. No hi ha manera, les americanes són una selecció pràcticament imbatible a dia d'avui. Avui juguen els nois el seu partit de quarts de final davant Montenegro a 8:15. Pere Aragonès, el president de la Generalitat, ha confirmat que Catalunya farà al juliol la seva proposta de candidatura única per organitzar els Jocs d'hivern del 2030, proposta que, recordem, ha de ser validada pel Comitè Olímpic Espanyol. I en futbol sala, el Barça ha anunciat aquest matí la renovació de Carlos Ortiz per una temporada més. Com veieu, ve carregat el dia d'informació esportiva que comentarem al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem, si fóssiu Frenkie de Jong, què faríeu? Quedar-me al Barça 51%, marxar al United 49%, igualadíssima. En clau espanyol us preguntem si creieu que Álvaro Fernández milloraria a Diego López. Creieu que sí al 37%, només que no al 63%. Marc Pairés està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, donem avui la benvinguda al company Àlex Martínez, que inicia amb nosaltres el seu període de pràctiques. Àlex, espero que t'ho passis molt bé i si ja pots aprendre alguna cosa ja serà fantàstic. Passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna spit tonight?
Vinga, comencem l'esportscope d'avui amb una comunicació amb l'exterior. Ens servirà des de fora l'actualitat del Barça el Víctor Navarro. Víctor, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ens parles des de les oficines del Camp Nou, no?
Des de la porta de les oficines del Camp Nou, que han marxat fa uns minutets gairebé tots els protagonistes que estaven a l'interior, que ara us direm, i han sortit. Els últims han estat Deco, un agent intermediari molt important i relacionat, evidentment, amb el Barça, Enric Masip, Mateu Alemany i Rafa Juste, que estan dinant molt a prop del Camp Nou. Així que, a poques hores de començar el mercat de fitxatges, també important aquesta reunió entre la plana major esportiva. Però aquí també ha estat el president Joan Laporta, ha estat el vicepresident econòmic Eduard Romeu, a qui encara no hem vist sortir, part de la directiva, Miguel Camps, el secretari de la Junta, el senyor Cubells, i també estaven, i ara preguntarà segur per això, Joan, reunits amb la part del fons americà Sixth Street. Estaven aquí reunits, a més amb més patrocinadors, tenien reunions importants aquest matí, però la més important, la que tothom en pensa, la de Sixth Street.
S'activa o no s'activa la palanca, Víctor?
Ara mateix no. Ara mateix no s'han reunit aquest matí i ha acabat sense acord aquesta reunió, però diuen des del Futbol Club Barcelona perquè falten els últims serveis i en principi es tancarà tot demà. Ho faran tot demà, sabem que és l'última
hora. Sempre sobre la campana, sempre, eh?
Sobre la campana.
Si ho podem fer demà, per què fer-ho avui, no?
I vigilar no sigui de nit, vigilar no es faci de nit.
Sí, sí.
Demà, l'últim dia del mes de juny i l'últim dia de l'exercici econòmic de tots els clubs del món del futbol. Demà, 30 de juny, dijous, serà l'últim dia i demà s'aixecarà el Futbol Club Barcelona amb menys 150 milions d'euros. Per tant, la tercera temporada en pèrdues, i el que intentaran pel matí és tancar definitivament l'acord amb Sixth Street, que aportarà uns 200 o 110 milions d'euros i, per tant, tancaran la temporada sense pèrdues, de fet, amb un balanç positiu. Així que, de moment, queda per demà perquè aquests serveis amb Sixth Street, al fons americà, no s'han pogut complir, no s'han pogut tancar les oficines del Camp Nou després d'un matí de reunions, on ha sortit Joan Laporta feliç perquè és el seu aniversari, ens saludava tots els 60 anys fa avui el president del Futbol Club Barcelona, aquest dimecres 29 de juny, però clar, ha marxat feliç, però no del tot, perquè encara no ha tancat aquesta palanca, que lògicament la necessita més que mai per no tancar un tercer exercici econòmic en pèrdues.
Escolta, comentar quatre coses del Mercato, que parlen a Alemanya, Víctor, d'una tercera oferta del Barça per Lewandowski.
Sí, de 40 milions fixos més 5 en variables. Intenta acostar-se al Barça al que vol el Bayern. Sabeu que estava demanant 60 milions d'euros, una xifra que el Barça no pot arribar ni molt menys. El Futbol Club Barcelona no vol pagar més de 50 milions d'euros, no s'ho pot permetre. I el que intenten és que en variables el Bayern s'avingui a negociar i acceptar aquesta oferta perquè Lewandowski sigui jugador del Barça. De fet, avui, Joan, hem vist una cosa curiosa, no? Una campanya publicitària del Bayern de Múnich, que amb un dels videojocs més importants que hi ha de la indústria, amb la que treballen, no sortia Lewandowski, sortien els jugadors del Bayern, sortien molts jugadors del Bayern, Müller i companyia, però no sortia Lewandowski, que és l'estrella evident del Bayern, i no sortia ni a la imatge promocional ni al vídeo que en difós, tampoc sortia Robert Lewandowski en aquesta campanya publicitària d'un videojoc vinculat al Bayern de Múnich. Veurem què passa, però de moment està aquesta oferta i, com diem, a les oficines del Barça el que sí que estan és contents perquè el Bayern ja negocia, ja posa un preu i ja parla amb el Futbol Club Barcelona per arribar a un acord. Així que entenen al Barça que podran arribar, encara que siguin variables, afegint molts variables per intentar no pujar d'aquests 50 milions.
Un altre dels objectius del Barça és o era Rafinha, el futbolista del Leeds, sobretot si Dembélé no acaba renovant, però Rafinha està molt a prop del Chelsea.
S'ha cansat d'esperar, com ha passat amb alguns jugadors, s'ha cansat d'esperar al Barça, i informava ahir Fabrizio Romano que havia oferit al Chelsea més de 50 milions d'euros per Rafinha, 50 milions d'euros que posaven damunt la taula i li oferien al Leeds, i que Rafinha està molt a prop de signar per l'equip de Londres i, per tant, de tancar aquest capítol en clau Barça, perquè era un dels objectius. Així que amb Di Maria a punt de signar també amb la Juventus i amb Rafinha a punt de signar amb el Chelsea, aquestes dues opcions es descarten pel Futbol Club Barcelona, i ara mateix o es queda Dembélé, que queden unes hores encara de contractar amb el Barça, o renova Dembélé, o si marxés Dembélé haurien de pensar en un altre jugador, en un altre extrem per cobrir la seva baixa.
Escolta, i l'Englet podria estar a prop del Tottenham.
Sí, avui fonts properes al jugador deien a la cadena COPE que està a prop de marxar cedit al Tottenham, a l'equip de Londres. Sabeu que és un dels jugadors a qui Xavi havia dit que no comptava amb ells, a més de Braithwaite, Umtiti, Pjanic, i per fi una sortida per Xavi Hernández, que dilluns vinent es trobarà amb moltes cares, ho comentàvem ahir a Sportscope, Joan, amb moltes cares dels qui ja ha dit que havien de marxar i que no marxen, també, per exemple, Riqui Puig o Mingueza, no? I l'Englet és un dels que sí marxarà. Hi haurà overbooking de centrals la temporada que ve, perquè encara si l'Englet marxa cedit, encara estarà pendent la situació d'Umtiti, estarà Eric García, Araujo, Gerard Piqué, a veure si aconsegueixen fitxar Koundé, volen Azpilicueta, hi hauran molts centrals a la plantilla del Futbol Club Barcelona, però almenys una sortida ja, que es veu més o menys clara, si no passa res, serà la de l'Englet cedit al Tottenham.
Molt bé, felicita la porta de part d'Esportscope si el veus passar per aquí i pendents de les palanques, Víctor, eh?
D'acord, Joan, una abraçada forta.
Gràcies.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I pídeme que bailemos, al menos.
3 i 17 minuts de la tarda, tenim protagonista Esports COPE. Saludem a Xavi Vilajoana, exdirectiu del Barça amb Laporta el 2003 i després també ho va ser amb Rossell i amb Bartomeu. Va ser precandidat a les últimes eleccions a la presidència del Barça, exfutbolista també, per tant parla de futbol amb criteri. Xavi, hola, bona tarda.
Hola, què tal, bona tarda.
Què tal, com estem, tot bé?
Tot bé, tot bé. Més tranquil, des de fa ja un temps.
Més tranquil, estan desvinculat del Barça o què?
Sí, exactament.
Sí.
Home, és que és una miqueta més tranquil.
És un moment difícil, Xavi?
Bueno, és un moment complicat, però si alguna cosa té el Barça són mecanismes i eines per sortir-se'n d'aquesta i de molt pitjor, suposo.
Escolta, ahir sentíem a Víctor Font, que mostrava la seva preocupació per com està la situació del club. La teva sensació quina és, Xavi?
A veure, la meva sensació és que al final doncs està en una situació econòmica molt complicada. Jo seguiré insistint que hi ha, diguéssim, que només s'està fent èmfasis al tema dels costos, i en concret masses salarials, però també cal recordar que amb un nivell d'ingressos prepandèmia tots aquests problemes no els tindríem, i amb els pressupostos que s'han presentat doncs no s'ha previst precisament augmentar gaire aquests ingressos.
De tota manera, l'activació de les famoses palanques, tu creus que és un mecanisme que està bé, que és correcte, de moment, per sortir del pas i anar trampejant?
Bueno, de fet, nosaltres ja ho teníem preparat, ja ho teníem sobre la taula. El que sí que és veritat, que per exemple, això que s'ha publicat, de vendre per 205 milions el 10%, dels drets televisius. Home, la veritat és que és una venda, però amb un 50% de descompte, no? I amb un 50% de descompte, si considerem que els drets televisius es mantindran igual, perquè si els drets televisius a futur pugen i augmenten, doncs aquest descompte del 50% que parlem és per l'any que ve, però per les següents temporades doncs suposaria un descompte molt més fort.
Què et preocupa més, revertir la situació econòmica o com pot quedar la plantilla de cara a la propera temporada, encara que segurament una cosa depèn de l'altra, no?
Bueno, la passada esportiva i l'econòmica van de la mà en moltíssimes de les decisions. El que sí que és veritat que jo considero que hi ha molt més potencial en l'equip actual i amb els joves del que sembla que s'està transmetent. Jo considero que hi ha jugadors molt bons del planter i per tant, jo crec que tants noms i tants fitxatges que estan sortint, òbviament, això a l'economia no ajuda, però és que, a més, esportivament, no sé fins a quin punt donaran el do de pit necessari de cara al futur.
O sigui que tu series ara mateix en aquesta situació, en aquesta conjuntura més partidària d'una política de contenció i d'apostar més pel que tens i per la gent de la casa que per aplicar una política de fitxatges de futbolistes de primer nivell, com els noms que estan sortint, Bernardo Silva, Koundé, Lewandowski, etc.
Jo, personalment, crec que hauria de fer l'aposta, però això al final és molt subjectiu. El que sí que tinc clar és que un jugador sorgit de la casa o que porta temps aquí, un any, dos anys, cinc, sempre és un risc menor que corres perquè ja el coneixes i saps el que et pot donar. Qualsevol altre fitxatge de fora, i hem tingut molts casos en el passat, sí, de totes les juntes i de tots els anys, és un meló per obrir. Llavors, sobre el paper poden semblar molt bons, i després que el seu rendiment en un model de joc i en un equip com el Barça no sigui l'esperat. Mm. Per tant, jo sempre he dit que en cas de dubtes jo sempre apostaria per la gent de casa.
Sí. Quan et sento dir això, penso en Coutinho, per exemple.
Bueno, clar, no? Coutinho és un cas molt clar. En aquell moment se'l rifaven tots els equips d'Europa, tots. I recordo que rebíem trucades dient carai, quin fitxatge que heu fet, etc. Ningú s'esperava que el rendiment de Coutinho fos el que és, però amb això els fitxatges és molt fàcil sempre opinar a posteriori perquè ja no has vist el resultat. Mm. Però, en canvi, si posem sobre la taula, veieu, quan vam fitxar Luis Suárez, també tothom va dir que si ens havíem tornat bojos, que estava sancionat, que com més que pagàvem allò, i al final, crec que al cap dels anys, ningú dubta que ha sigut dels millors fitxatges que s'han fet en els últims anys en el Barça. Mm. Per tant, a posteriori és senzill encertar amb els fitxatges.
Sí, sí.
O opinar sobre els fitxatges. El que costa és encertar-la a priori.
Tu que ets una persona amb criteri futbolístic, et pregunto per casos molt concrets que estan sobre la taula, Xavi, per saber la teva opinió. A De Jong el vendries per una... Si hi ha damunt la taula una oferta econòmica tan potent com la que es parla del United, que pot rondar els 70 milions d'euros?
Jo no. Jo no el vendria, perquè crec que és un tros de jugador, jo crec que se li pot treure moltíssim rendiment, és un jugador, a més, compromès, que ho està demostrant i ho ha demostrat, i quan se'n va amb la selecció d'arreu, jo crec que al final treure rendiment en aquests jugadors, aquest tipus de jugadors com De Jong, li correspon a l'entrenador, i jo crec que en aquest sentit encara pot donar moltíssim rendiment i és un grandíssim jugador. A partir d'aquí és veritat, si veu una oferta molt molt bona, però tens clar que el seu substitut com a mínim està a casa, perquè clar, si tu busques un altre que ha de venir de fora, pots tornar a tenir el mateix problema. Ningú et garantitza que el seu substitut, si ve de fora, et rendeixi com esperes que et rendeixi ell. Per tant, jo seria molt curós en el cas de De Jong.
Perfecte. I com veus el cas d'Embelé? Com veus el cas i si tu el renovaries?
Jo tampoc sé les xifres que s'estan barallant. És a dir, jo el que tinc clar és que en el seu moment li hagués fet una proposta, com entenc que es va fer, però no hagués allargat tant el xiclet. No? És a dir, al final s'ha de fer una proposta, donar un temps per contestar, i si creus que la teva proposta és l'adequada al seu rendiment passat, futur o pel que tu esperes, quedar-te amb el que tu creus. Al final, malauradament, Messis no n'apareixeran més o no en tenim cap més, no n'hi han. Per tant, jo crec que amb això s'ha de ser molt estricte i un club com el Barça, en aquest sentit, s'ha de fer respectar.
I pagaries 50 milions per Lewandowski?
Estem en el mateix. Saps què passa? Que jo crec que amb aquesta edat, òbviament, és un risc. És veritat que el gol es paga, i si alguna cosa té Lewandowski, és gol, és evident, és un grandíssim jugador. El que passa que jo sempre he defensat que en aquestes edats, malgrat que un jugador pugui encara tenir un rendiment molt alt, diguéssim, el seu moment de baixar de rendiment esportiu està molt proper i no saps quan es produirà, si es produirà als 35, als 36 o als 38. Jo sempre he pensat, clar, si aquest jugador rendeix molt bé un any, però el segon any ja no et rendeix, perquè fa la davallada típica de qualsevol jugador que arriba a una certa edat, doncs pensarem que ens ha costat caríssim. Clar, si és un jugador que t'aguanta 3-4 anys, doncs es podrà considerar que aquests 50 milions són ben amortitzats. No és una decisió fàcil, però jo crec i sempre he defensat que prefereixo que l'últim any o els dos últims anys de la carrera esportiva d'un jugador un bon any el facin fora, si això suposa tenir una càrrega, un cost salarial i un cost de fitxatge molt elevat.
Perfecte. Xavi Vila, Joan, un plaer. Gràcies per atendre'ns i per aportar les teves opinions a Esporscope. Una abraçada, eh?
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu, que vagi bé. Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Frenkie de Jong. Imatges precioses aquests dies del jugador holandès amb l'amic i la seva parella al Canyon Point, estat de Utah, als Estats Units. Sol, cel blau, 35 graus de temperatura, a la nit 25, s'ho estan passant d'allò més bé fent windsurf i kayak, gaudint d'unes instal·lacions hoteleres de luxe a raó de $3,800 la nit. És a dir, com és natural, passa absolutament de tot. Frenkie està previst que s'incorpori al Barça el dilluns 11 de juliol i ara està desconnectat del que es mou o del que tracten de moure altres. Li agrada el Barça, li agrada el sol i té clar, segons diu la gent que el coneix, que no vol sortir de l'equip de Xavi. Té contracte fins al 2026 i un sou de gairebé 6 milions d'euros nets per temporada. Frenkie va participar a la temporada 21-22 en 49 partits, 40 com a titular, va marcar 5 gols i va donar 5 assistències. Fa una mica més d'un mes, Xavi va dir, una vegada més, que pot marcar una època al Barça, que és molt important i li agrada moltíssim. Però va afegir, posant-se en el paper de la porta, que des del punt de vista econòmic igual s'haurien de plantejar la seva situació. Frenkie té l'última paraula i hores d'ara vol continuar aquí, a la ciutat i al Barça, sent important i jugant la Champions. Mentretant, de vacances de luxe.
Manolo Oliveros, Sports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. I ara més Mercato. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
A part de totes les coses que hem comentat del Barça, que més tenim avui en clau Mercato? A veure.
Doncs mira, coses que ja són definitives. Per exemple, la renovació de Jordi Masip pel Valladolid, dues temporades més fins 2024. I coses que no són tan definitives, perquè són informacions més o menys contradictòries. Per exemple, a Turquia diuen que ja hi ha un acord entre el Fenerbahçe i el Betis per William Carvalho, per 5 milions d'euros. I el Betis ho nega. Des de Turquia també diuen que el Sevilla ha arribat a un acord amb el central Marcao del Galatasaray. Abonaria 10 milions d'euros. El Sevilla no diu res en aquest sentit. També des de Turquia diuen que el Mallorca està interessat en el davanter del Fenerbahçe Serdan Dursum. El Tottenham i el West Ham estarien intentant pescar el Villarreal. El Tottenham voldria Estupiñán per 15 milions d'euros i el West Ham Danjuma per 35, però el Villarreal no escoltaria ofertes per sota dels 50 milions d'euros. Des del submarí groc de la Plana diuen també que no tenen cap necessitat de vendre cap jugador. Això sí, des del Romanista diuen que el mateix Villarreal hauria preguntat a la Roma per Carlos Pérez i la Fiorentina al València per Junus. El València estaria demanant 20 milions d'euros. Aquesta nit crec que el Partidazo estan preparant un informe sobre la situació delicada de molts equips de primera divisió que han de fer mans i mànigues per quadrar el fair play financer. L'última també des d'Itàlia, on diuen que Real Madrid i Lazio estan negociant pel central Mario Gila. Això a casa nostra. Fora de casa nostra ja el tenim a Milan. Romeo Lukaku signarà per l'Inter. Te'n recordes de Xavi Simons,
Valleri? Sí, home, i tant.
Nou jugador del PSV Eindhoven fins 2027. Arriba lliure. Oferta del PSG al Lille per Renato Sánchez de 10 milions d'euros i de 40 milions al Porto pel migcampista Vitinha. Des d'Sky Alemanya diuen que el United està interessat per Gnabry, mentre que a Itàlia parlen un dia més de l'interès de De Ligt per sortir de la Juventus, de l'arribada de Bernardeschi a la Roma, lliure des de la Juventus, i la República insisteix, per activa i per passiva, que Jorge Mendes vol moure Cristiano Ronaldo on sigui, a l'equip que sigui. Tanquem amb el mercat exòtic. Rudi García entrenarà al Al Nasser de l'Aràbia Saudita, mentre que Jordi Amat, l'ex de l'Espanyol, és nou jugador del Johor Darul Ta'sis de Malàisia, l'equip del príncep de Johor que va voler en el seu moment comprar el València.
Així ve el mercat, a tota màquina, de seguida obrim debat.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
És el moment d'obrir el debat amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, bona tarda.
Què tal, Joan? Com estem?
Molt bé. I amb el Tomàs Guas. Què tal, Tomàs?
Molt bé, guapos vosaltres.
Molt bé, home, aquí, distrets amb el Mercato. Us diverteix o us avorreix el Mercato? Us torna bojos o us fa gràcia? Emilio.
A mi me tira hasta las narices. O sea, no es que... No, pero a ver, no es que me entretenga ni me agrace y tal. Es que me suena a tal cachondo... O sea, a tal
mercado
mofa,
persa,
espera, no, a tal mofa que estoy absolutamente convencido que no se lo cree nadie.
Ya.
O sea, no se lo cree absolutamente
nadie. Esto que ha dicho, o sea, Gil, no sirve para nada, ¿no?
No, para nada. O sea, para nada. O sea, es una cosa, entre otras razones, porque, yo no lo voy a contar porque tampoco lo sé cierto, pero si los aficionados, los lectores, los oyentes salieran, supieran de dónde sale todo esto, entonces todavía no se tirarían más por los suelos, ¿no? O sea, es que a mí me parece que es, de verdad, es una risa, una barbaridad, porque también hay otra manera, además, curiosamente o no tan curiosamente, de tomarse una broma, que es comprobar simplemente que no se cumple nada.
Sí, sí.
O sea, el otro día, me parece, juraría, que fue Correa en el Sport hace un mes o un mes y medio, que hizo un artículo sensacional donde me parece que de los 5 párrafos, un párrafo y medio eran los 42 nombres que habían salido en el último, no sé, las últimas 4 semanas
para el
Barça, ¿no? Entonces, claro, o sea, tú dices, bueno, ¿hay alguien que se entretiene? Bueno, se entretiene, no, profesionalmente hace la lista y han salido 42 nombres. O 37 o 39. Entonces, hosti, que Richard, que mofa és esta, de verdad.
Sí, estaria bé, Tomàs, fer un estudi científic i comprovar quin tant percent de totes les operacions de Mercato que s'arriben a comentar durant aquests dies, quantes al final es converteixen en realitat, igual després et surten un, jo què sé, un 2 o un 3%, només.
No tinc ni idea, però bueno, temps enrere, quan hi havia menys partits per setmana, això se sabia, no? No hi futbol, hi fitxatge.
Sí.
Llavors, clar, era una sèrie de culinades tremendes. Però escolta, això és la part del divertimento del futbol. Jo l'altre dia pensava, de tot el que ha sonat del Barça, de l'any passat jugaria el porter i un altre.
Sí.
Clar, si tu fas una defensa Azpilicueta, com es diu aquest, Christiansen, Koundé, Marcos Alonso, Bernardo Silva,
un equip nou,
que,
un equip nou.
No, que acaben,
no, porque,
pues, o Pedri,
no,
porque, o Gabi, no, o Nico,
no, porque además,
o De Jong, o
espera,
un fill de Kubala,
porque además, a ver, Joan, además, Tomás, Joan, además hay otra cosa todavía más esperpéntica, más divertida, ¿vale? ¿Qué es? Si esta investigación se produjera, ¿vale?, no solo saldría esto que tú dices, Joan, sino saldría una cosa todavía más increíble. Y es que probablemente el porcentaje sería elevadísimo de los nombres que han salido para los equipos que han salido, pero todos totalmente cruzados. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? O sea, es decir, es verdad que al final fulanito, menganito, 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 se han movido, pero nunca al menganito, 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 que se había dicho que irían a otros.
Sí.
¿Me entiendes? O sea, con lo cual, la mofa, la risa, digamos, el trilerismo, por decirlo de alguna manera, todavía es superior.
Sí, sí.
¿Me entiendes? Porque es posible, entre comillas, que aciertes los nombres, porque a veces los nombres tampoco son tan difíciles. O sea, si tú ahora dices, va, metamos 30 tíos en el mercado, pues 24 los acertamos todos. Va, metamos 30 clubs en el mercado, vale, 19 los acertamos todos, vale, pero es que al final llega el 2 de septiembre, no ya el 12 de agosto cuando empieza la liga, es de risa, este año, pero el 2 de septiembre, y resulta que efectivamente sí, todos esos han movido, todos esos clubs han comprado, pero ninguno de todos los que hemos dicho.
A més, Tomàs, hi ha una altra cosa, que és que anys enrere es parlava molt menys de fitxatges i parlàvem una miqueta al mercat d'hivern i durant el mercat d'estiu, però ara jo tinc la sensació de que el mercat és tot l'any, o sigui, estem tot l'any donant, perquè de fet el mercat encara no està obert, s'obre l'1 de juliol i dura 2 mesos, i ja fa mesos i mesos que venga noms i mercat i tal, no? Dura sempre.
Oi, una cosa acollonant que diu que el Haaland en 3 anys ja té destí.
No ha fitxat pel seu nou equip i ja l'estem col·locant per després de l'equip on va ara actualment.
No, no, perdona, Tomàs, que això passa con Mbappé. Eso pasó con Mbappé.
Bueno, pero,
o sea, cuando dijo que no al Madrid, ya se dijo cuándo iría.
Sí. No, pero claro, tú dices, bueno, este era la reina del asunto, ¿no? Pero claro, un tío que digo, oiga, que no ha debutado todavía, no se ha puesto la samarreta del Manchester y ya estaba en dentro de 3 años.
Al final,
es extraordinario.
Al final,
ya tengo eso, creo.
Es que al final, Joan, el tema este del Mercator, de verdad, lo digo en serio, se resume en el vídeo ese fabuloso de Joaquín cuando se encuentra en la sí, playa de Ibiza a Haaland y le
muy
dice
bueno.
Que yo ya le he dicho que no existe en el Betis, o sea, que se vaya al City. Y el otro sale y dice, al City me he ido, al City, sí, al City.
Sí, muy bueno.
Ara, aquest tio, per cert, deu ser un personatge per conèixer-lo, perquè un tio que se'n va jugar amb els nens a la platja, sí, de Marbella...
He vist les imatges allà, uns toques
curiós,
i tal,
no?
Sí,
sí, perquè allà no es veuen ni guardaespaldes ni es veu de res, aquest tio, ja sabíem que la família té casa a Marbella...
Sí.
I que, bueno, suposo que va una estona amb la família a l'estiu és, i oi, oi, a jugar la pelota a la playa. Conya, això jo no veig els nostres partits a Barcelona.
Este tío Tomás tiene un tamaño que o vas con un Kalashnikov o no te lo llevas.
Se lo come, cuidado.
Los niños que han hecho la pachanguita con Haaland, ahí encantados de la vida, lo que habrán presumido. Bueno, escolta, ja no vull treure noms perquè ja cansa Dembélé, Lewandowski i tal, però sí.
No, es que después de esta introducción, si sacas nombres...
No, pero solo quería poner sobre la mesa una situación que se ha dado, sí, en las últimas horas para un poco que la gente vea la complejidad a la que se enfrenta el Barça en este mercado, que es el tema de Rafinha, ¿no? El Barça quería a Rafinha si Dembélé no renueva, pero claro, como Dembélé no ha dicho a día de hoy si se queda o se va, Rafinha está a punto de fichar por el Chelsea. Entonces el Chelsea seguramente se echará atrás con Dembélé. Y ahora si se va Dembélé, el Barça no tendrá ni a Rafinha ni a Dembélé. Es pues una complejidad tremendo todo.
Sí, a ver, yo lo que yo recuerdo, ¿vale? Recuerdo, y tratándose de Tomás, no es un tema de que haya que dudar, pero yo recuerdo que hace algunos meses Tomás elogiaba, digamos que de alguna manera, la contundencia de algunos dirigentes y de algunos secretarios técnicos, y evidentemente todo el mundo pensaba en Florentino Pérez respecto a Sergio Ramos y Varane, que era, oiga, mire, usted me lo tiene que decir tal día, y si no, que sepa, esta oferta ha caducado, ¿no? Entonces, claro, resulta que da la sensación de que la gente que dirige en estos momentos en Barcelona, ¿vale?, piensa que todo el mundo, que todos conocemos de memoria, ¿me entiendes? Entonces, resulta que en el tema ese de Dembélé no podemos de olvidar de ninguna manera que ha habido una conferencia de prensa, una aparición del secretario técnico, que en teoría debería de ser en ese sentido, no el entrenador, sino él, y no el presidente, sino él, quien llevara las directrices de cómo se ficha, cómo se desficha, y qué es lo que se quiere y cómo se hace, que es Mateo Alemany, que dijo, este señor está en la calle, este señor está fuera. Eso lo hemos vivido todos, y resulta que estamos a 3 días o 2 días del final de esto y aún sigue aquí,
sí, sí,
y no sabemos nada. Entonces a mí me parece que Xavi puede estar enamoradísimo de Dembélé, pero yo creo realmente que el Barcelona no puede, o sea, como club, como entidad, como historia, como directiva, como entrenador y como secretario técnico, esto es una mofa auténtica. O sea, esto es una burla. O sea, el Barcelona tenía que haber resuelto esto, pero de la forma en que la resuelven las grandes compañías, de decir, oiga, mire, usted valda lo que quiera, usted será fantástico, nuestro entrenador, que es uno de nuestros empleados preferidos, le quiere, pero oiga, usted o mañana nos dice algo o usted está, sí, sí, en la puta calle.
Tomás, remata tú.
No, home, és que són dos casos molt clars. El Mbappé no pot dir al Madrid una setmana abans de la final de Champions, no vengo. Més enllà que és un cas tremendo que porten parlant 14 anys. Però dir que bé, conti, que jo tinc la meva vida, que el Madrid ve portat al Haaland, si el dia 30 d'abril sap que no ve aquest, no ho sabem, perquè aquí sí que sembla que no el fitxa per un conflicte d'interès amb el Benzema. Però bueno, és igual. Oiga, jo tinc les mans obertes. I aquest Dembélé, oiga, maestro, blanco-negro, perquè suposo que el seu agent, que es deu dedicar a això i a revés, pues sabrà de què va la pel·lícula, però aquest xico no està fitxat por ahí perquè no li ha arribat l'oferta que ell esperava. No? Ara, el Barça d'estar esperant, això que tu dius, aquest Rafinha a mi em sembla un magnífic jugador. Escolti, jo,
ja
més enllà de palanques i collonades, escolti, jo tengo que esperar a que un tio digui què vol ser amb la seva vida.
No, un tio, Tomàs, Barça, Tomàs, jo, tu. Tomàs, a un tio, i perdonar, volvemos otra vez al tema deportivo, a un tío que todavía tiene que demostrar que es ese jugador, que es ese jugador que Xavi Hernández sueña y quiere y cree imprescindible. O sea, es que es acojonante.
Senyors, que ho deixem aquí. Emilio, Tomàs, moltes gràcies. Seguirem parlant de Mercato.
Sembla que sona el delantero cierto el que va passar ahir.
Que vagi bé.
Adéu.
Adéu, seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Protagonistes, debats, opinió, informació...
Segueixo apostant des de fa diverses setmanes a un partit del Tiempo de Juego, vaig dir amb el Paco González i em deien, hombre, no, ja tindrà ofertes més importants. Jo penso que l'entrenador de l'Espanyol de la propera temporada és Diego Martínez.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Més coses, informació ara de l'Espanyol, Esports Cope. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Un parell de coses. Una, que Oier Olazábal ja li ha comunicat al club, no seguirà.
No se le va renovar el contrato que acaba a final de temporada, mañana, por decirlo de alguna forma, y por tanto dejará el club después de 3 temporadas a la espera de fichar a Álvaro Fernández del Huesca, que vendría con la condición de titular. El club tiene que decidir si Joan García se queda o se ficha a otro portero. Reforzar la portería ahora mismo es una de las prioridades del club tras la marcha de Diego López.
Y el Bonito Vargas pinta que tampoco seguirá, ¿no?
Bueno, el Español quiere traspasar y desprenderse definitivamente de Matías Vargas y a su vez el Monito quiere irse del Club Perico, con quien tiene todavía 2 años de contrato. El argentino ha jugado como cedido esta temporada en el Adama Dermispor turco con un éxito notable, 5 goles y 13 asistencias. Estos números han llamado la atención del Galatasaray y según la prensa otomana, el equipo turco ofrecería 5,5 millones de euros al club españolista por Vargas. El Español pagó casi 11 millones de euros al Vélez Sarsfield por su fichaje en el 2019 y le hizo un contrato de 5 temporadas. En el primero su rendimiento fue aceptable, pero en el segundo apenas jugó, incluso en segunda división con Vicente Moreno como técnico, por lo cual el jugador quedó muy decepcionado. Así las cosas, en el tercer año de contrato se decidió una cesión al equipo turco, donde sí que ha sacado su mejor versión. Por ello, y como el Español ya ha amortizado 3 años de su contrato, una propuesta que se aproxime a los 6 millones de euros daría vía libre para su marcha definitiva, aunque esa hipotética cantidad, Vélez Sarsfield se llevaría el 20% del traspaso. Se tiene que presentar el lunes 4 para hacer la pretemporada con el Español, pero lo más probable es que en algún momento del verano deje el club blanquiazul para aceptar alguna oferta de las que tiene sobre la mesa.
Això a l'Espanyol, al Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
S'amplia l'aforament per Montilivi, per la propera temporada.
Sí, que quedarà fixat en 13.500 aficionats, és a dir, recupera el que ja va tenir el Girona a la primera etapa, la màxima categoria del futbol espanyol. S'augmenten 2.200 seients per aquest aforament que et deia de 13.500. I hem de dir, si voleu, entreu, òbviament, a les xarxes socials del Girona, que veure tota la temporada, veure a Montilivi, pels abonats, pels que ja són abonats, tota la Lliga des de 15 euros per partit. Hi ha lletra petita, però insisteixo, podeu informar-vos a través de les xarxes socials d'un Girona que també és notícia per dues coses, perquè no és oficial, però sí oficiós, que presenta les 3 equipacions de cara a la temporada 22-23. Primera equipació manté, òbviament, els colors vermell i blanc, però no de forma uniforme, és a dir, hi haurà una part amb les franges verticals i una altra amb les franges horitzontals. Segona equipació, incorpora la senyera, és la samarreta de la senyera, i la tercera és de color gris a l'estil de camuflatge militar. I, de forma indirecta, el Girona també és notícia perquè l'estadi de Montilivi acollirà un partit d'una selecció mundialista. Mèxic, que disputarà el Mundial de Qatar, jugarà un partit de preparació a Montilivi el 16 de novembre davant Suècia.
I un parell de punts de futbol femení. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
La selecció espanyola viatja a Itàlia per disputar l'últim amistós abans de l'Eurocopa.
Ha viatjat avui mateix cap a Itàlia, on divendres juga l'últim amistós de preparació per aquesta Eurocopa que arrenca la pròxima setmana. Les de Jorge Vilda s'enfrontaran a Itàlia, a l'Estadio Teófilo Patini de Castel di Sagno, a les 5 de la tarda. Salma Parayuelo. És la baixa definitiva per l'Eurocopa perquè no s'ha recuperat d'una lesió al soli. La futbolista del Real Madrid, Teresa Vieira, s'incorpora en el seu lloc. Espanya debutarà a l'Eurocopa d'Anglaterra divendres 8 de juliol contra Finlàndia a Buckinghamshire. L'equip de Jorge Vilda també té el seu grup Dinamarca i Alemanya. La jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, era protagonista ahir a la Resistència i va llançar un missatge de prudència davant el repte de la selecció que arriba com una de les favorites.
La Eurocopa va ser muy complicada. Hay gente que espera que la ganemos ya, pero yo vengo a decir que...
Traes un mensaje, ¿no?
Sí, vengo a decir nada, que la gente se calme, que España a nivel absoluto no ha hecho nada importante aún. Vale. Y que estamos en el camino, llevamos dos muy buenos años. Nada, y que vamos a por todo, pero que hay que ser conscientes de quién somos y... ¿Y dónde estamos?
Prudència d'Aitana, que jugarà la seva tercera Eurocopa i és una de les estrelles de la selecció, només 24 anys.
I tenim un parell de renovacions importants a l'Espanyol.
Adriana Martín i Cristina Baudet, que seguiran una temporada més per tornar a intentar l'ascens a primera després de quedar-se a les portes d'aquesta temporada. La màxima golejadora i la capitana han renovat fins 2023, segons ha anunciat el club. Adriana, amb 35 anys, va arribar al gener, va tenir temps de fer 10 gols i Cristina, amb 30 anys, complirà la 6a temporada consecutiva de Blanquiblava. El club ja va presentar i la nova directora esportiva Carolina Miranda, i segueix amb la reestructuració de la secció femenina.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
Fins aquí el futbol.
Este verano, la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, COPE.es y en tu móvil.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás, pero bueno.
Y el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Eri Frade.
Si adelanto mi regalo de cumpleaños entre el 23 de junio y el 2 de agosto y aprovecho el 35% de descuento en las rebajas del Corte Inglés en serum, contorno de ojos y crema de noche, ¿estaré poniéndome años y a la vez quitándomelos?
Las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos. Hace
calor. En Fundación Telefónica creemos en la tecnología como herramienta de mejora social para conseguir un mundo más digital, inclusivo y solidario. Acompañamos a las entidades sociales en su transformación digital para mejorar su impacto y crear nuevas oportunidades en los colectivos más vulnerables. Si quieres saber más sobre lo que hacemos, infórmate en fundaciontelefónica.com.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Fem ara un apunt de bàsquet, Albert, que el Joventut serà cap de sèrie al sorteig de l'Eurocup.
La segona competició europea en importància, el sorteig d'aquesta nova temporada, es farà divendres 8 de juliol, però tenim detalls de com serà el sorteig i la temporada. 20 equips dividits en dos grups per disputar la lligueta inicial. Trobem el Joventut de Badalona com apuntava, juntament amb l'Herbalife Gran Canària, ara de Jack Alakovic, com equips de la Lliga Endesa, i hem de dir Ballori, que la Penya i el Hapoel de Tel Aviv seran caps de sèrie.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Parlem ara de waterpolo. El Mundial de Budapest, derrota de la selecció espanyola femenina davant dels Estats Units, la bèstia negra per 13-8, i avui els toca als nois. Juguen quarts de final davant Montenegro. Àlex Martínez, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Espanya i Montenegro s'enfrontaran avui a 8:15 de la tarda en els quarts de final del Mundial masculí de waterpolo en Budapest. Espanya arriba més descansada per aquest partit, ja que es va estalviar el partit de vuitens de final tras guanyar dissabte passat a Itàlia en la primera fase, on l'equip de David Martín va protagonitzar una gran remuntada i el porter Unai Aguirre va ser l'MVP. Montenegro va patir molt desgast en el partit de vuitens de final, on va guanyar la secció de Japó per 10-9. Aquestes són les paraules de Roger Taüll sobre els seus rivals en quarts de final.
És un partit que hem d'anar molt, molt preparats mentalment, perquè al final és un equip que és un equip que ha renovat, és un equip molt jove, un equip que no juguen tant potser com nosaltres.
Recordem la cita, el partit començarà a 8:15.
Estarem pendents, gràcies Àlex, i estarem també pendents a partir del proper divendres del Mundial Femení d'Hockey Herba que es disputa a Terrassa. Bé, de fet es disputa entre Terrassa i la localitat holandesa d'Amstelveen. Avui s'ha presentat aquesta competició, ha estat a Terrassa en aquesta presentació l'Aurora Fuster. Com ha anat, Aurora? Bona tarda.
Bones, Joan. Doncs aquest matí ha tingut lloc la presentació del Mundial de Terrassa que es disputarà de l'1 al 17 de juliol. Espanya debutarà aquest divendres contra Canadà i comparteix grup també amb Argentina i Corea. El seleccionador, Adrià Loc, afronta moltes ganes jugar a casa, un lloc molt especial on es va aconseguir, recordem, la medalla d'or en Barcelona 92. Argentina es presenta a priori com el rival més complicat del grup, però Loc insisteix en anar partit a partit. Gigi Oliva, la capitana de l'equip i la més veterana, junta a Maria López, considera que estan preparades i que tenen molta il·lusió i, a més, que les noves incorporacions poden aportar molt portent físic a l'equip.
Gràcies, Aurora. Em diuen que tenim al telèfon precisament el seleccionador espanyol d'hoquei i herba femení, l'Adrián Ló, que entrenador, seleccionador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ya huele a Mundial Terrassa, ¿no? ¿O qué?
Sí, 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 ya queda poco, ¿no? Unos días y ya para arrancar, ya con muchas ganas de arrancar ya. A veces la preparación se alarga un poquito y llega un momento que solo queremos que empiece el torneo. Creo que ya estamos en este momento ahora, que con muchas ganas de empezar.
Sí, oye, es la mejor ciudad Terrassa de hockey para albergar este campeonato del mundo, no en vano. Allí la selección española consiguió el oro olímpico hace 30 años, ¿eh, Adrián?
Sí, así es una ciudad de hockey con mucha historia, con muchos olímpicos, con muchas historias. Y realmente hace mucha ilusión por hacer el torneo aquí en casa. Algo tal que has montado es espectacular y realmente yo creo que no hay mejor sitio para poder disfrutar la experiencia de jugar mundial y nosotros como equipo demostrar lo que somos capaces de hacer y competir aquí.
Sí, señor. Oye, Adrián, ¿cuál es el objetivo? ¿A qué podemos aspirar?
Nosotros aspiramos a lo máximo posible. Nosotros sabemos que venimos al torneo, como todos los equipos, con ganas de estar con medallas. Yo creo que todos los equipos vienen con estas ganas y nosotros no somos diferentes en este sentido. De estar el último día del torneo jugando para medallas, yo creo que sería increíble. Pero eso es lo mismo, es la ilusión de todo el mundo. Y por otro lado, también sabemos que hay ciertas cosas que tenemos que hacer para llegar a este momento, que era el último día, ya que eran 3 semanas todavía. Entonces, sí. De afrontar estos primeros partidos del grupo con seriedad, de crecer durante el torneo y si competimos bien y hacemos las cosas bien y demostramos nuestra mejor versión, estoy convencido que ya podemos estar en la parte eliminatoria del torneo luchando para estar en el último día.
Sí, en el grupo tenemos Canadá, Argentina y Corea del Sur. Hay que ir partido a partido, todos los rivales son complicados, pero ahí Argentina es el rival a batir, ¿no?
Correcto, ese es el equipo de mayor ranking, es el número 2 de ranking, viene de ganar el Pro League, viene de la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Tokio y con mucha continuidad en su plantilla, con lo cual claramente es uno de los favoritos actualmente para el torneo, con lo cual eso es el rival claramente más fuerte o a priori más fuerte del grupo, pero como dices, cada rival trae sus complicaciones con Canadá y Corea del Sur, que han jugado poco en los últimos años debido al COVID, pues pueden sorprender un poquito, pueden esconder más cosas, pueden traer más incógnitos. Que todo complica, con lo cual nosotros sobre todo máxima seriedad en cada partido para hacer lo mejor que podemos en cada partido. Luego, si competimos en cada partido, pues mira, los resultados ya se cuidan un poquito todos.
Muy bien. La última pregunta, Adrián, si ampliamos un poco el objetivo y miramos a todo el campeonato, dame 2-3 selecciones favoritas que tú crees que son las que llegan mejor para aspirar a lo máximo.
Pues yo creo que aparte de Argentina, Holanda, que es el número 1 del mundo, viene de una época con muchas victorias, han ganado casi todos los torneos que han jugado en los últimos 3-4 años. Tiene también mucha continuidad en su plantilla, sí que tienen algunas jugadoras nuevas entrando, pero muchísima continuidad. Entonces yo creo que son los dos favoritos, que creo que todo el mundo tiene claro que son más favoritos. Y luego aparte de ahí hay muchos de igualdad, como decir el tercer favorito es difícil porque hay muchos equipos buenos que está y siendo un torneo que tiene una fase eliminatoria, cuando hay tanta igualdad, pues cualquier cosa puede pasar en este eliminatorio, porque a veces solo en una jugada o en los penaltis o los shootouts a final de partido, de repente pasa un equipo no esperado o un equipo tiene un partido inspirado y luego puede cambiar todo el torneo, con lo cual Yo creo que son dos favoritas más claras, y aparte ahí hay varios equipos que pueden llegar a estar al final. Y ojalá somos uno de ellos nosotros, eso es lo que queremos.
Ojalá. Nos preparamos para disfrutar del mejor hockey hierba del mundo en Tarrasa en los próximos días. Adrián Lock, seleccionador, gracias y mucha suerte.
Bueno, muchísimas gracias.
Anem a Londres, anem a Wimbledon, amb l'Àngel García. Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás?
Muy bien, hombre. Pendientes de la jornada de hoy, en la que hay que estar pendientes, entre otras cosas, de Djokovic, que está jugando, de Muguruza y de Alcaraz, ¿no?
Sí, primero de la lluvia, que nos ha retrasado la jornada, y luego Djokovic ha salido como un ciclón, la verdad, ante Kokkinakis. Está ganando 6-1, 5-3. Acaba de saltar a pista el primer español, que es Jaume Munar, el mallorquín, que está jugando ante Cameron Norrie, el top ten local y la gran esperanza aquí de los británicos. Y luego, evidentemente, nuestros dos partidos clave va a ser el de Muguruza, que ya lo venimos perdiendo un set abajo de ayer, que se acabó la luz y lo tuvieron que aplazar a hoy. A ver si consigue remontar Muguruza, porque juega ante una belga 88 del mundo, que solo ha ganado dos partidos este año y sería una derrota bastante dura. Davidovich, que viene de ganar a Hurkacz, va a jugar contra un checo, contra Veselý. Juega también Masarova y, evidentemente, el partido de la jornada, el de Carlos Alcaraz. Espérate a ver si le da tiempo a empezar, y desde luego no creo que le dé tiempo a terminar ante Griespor, el neerlandés, porque lo normal es que empiece en torno a las 7, 8 de la tarde. A eso de las 9 se acaba la luz aquí, o sea que no creo que le dé tiempo a terminar hoy a Carlitos Alcaraz ante este neerlandés, 25 años, 53 del mundo, que ojo que viene con mucha experiencia en hierba esta temporada, ha jugado 9 partidos por 0 de Alcaraz antes de llegar aquí a Wimbledon, o sea que puede ser un rival peligroso, aunque a priori evidentemente favorito Alcaraz.
¿Qué tal viste a Nadal ayer en el estreno, Ángel?
Bien, lo esperado. O sea, al final, viniendo después de 3 años sin jugar, iba a tener dudas, iba a sufrir breaks, iba a tener momentos de bajón. Yo es verdad que no esperaba los 3 últimos juegos del tercer set, que lo acaba perdiendo, pero que los otros fuesen disputados y que tuviese muchas subidas y muchas bajadas, yo sí que lo esperaba. Y él también, que es lo que nos dijo luego en rueda de prensa. Acabo de verle entrenar, está tranquilo, está contento y sabe que va a ir subiendo el nivel con la exigencia. Así que nada, pasar esta primera semana, como dijimos, sea como sea, con la humildad de saber que vas a jugar mal. Y a partir de ahí, cuando llegue la segunda semana, la verdad, seguro que Nadal vuelve a coger su modo de competición aquí en hierba. Ha sido 5 veces finalista, las 2 últimas veces que estuvo aquí, las 2 llegó a semifinales, y yo estoy seguro que nos va a dar muchas alegrías, y que salvo Novak Djokovic, no queda nadie más favorito que Nadal aquí.
Fenómeno, estamos en contacto, Ángel, gracias.
Un abrazo, Joan.
Chao. Un parell de coses més. Juan, Catalunya vol organitzar en solitari els Jocs Olímpics d'hivern del 2030.
Así es, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha dicho que Catalunya presentará en julio un proyecto de candidatura en solitario para esos Juegos del 2030, decisión que tendrá que recibir luz verde del Comité Olímpico Español. Aragonés ha recordado que los representantes del Pirineo y del Ayuntamiento de Barcelona siguen apostando por los Juegos, un proyecto que supone una oportunidad que se tiene que aprovechar.
Aquest projecte pot ser una oportunitat per contribuir al desenvolupament econòmic, social i territorial del Pirineu. I seguirem treballant i presentarem un projecte aquest mateix mes de juliol per tal que es puguin realitzar l'any 2030, perquè creiem que és una oportunitat pel Pirineu. Avui la majoria d'ens locals del Pirineu ens demanen que continuem apostant en aquesta línia i, evidentment, sempre passarà per la decisió de la ciutadania com ens hem compromès.
La candidatura en solitari és conseqüència de la negativa del govern d'Aragón a organitzar els Juegos d'Invierno mediante una candidatura conjunta entre ambas comunidades.
I en futbol sala, el Barça ha renovat Carlos Ortiz.
Sí, ara ha decidit renovar un any més al jugador madrileño que firmó en su día solo por una temporada, a pesar de que Ortiz reconoce que no ha tenido el rendimiento que habría querido por lesiones, por el COVID y por jugar con la selección española, apuesta por una mejora el año que viene.
Muy contento con la renovación, la verdad. Después de un gran año en el que prácticamente lo hemos ganado todo en Barcelona, a nivel personal me he encontrado muy a gusto y la verdad es que tenía muchas ganas de continuar un año más, de demostrarme a mí mismo y a todo el mundo que puedo seguir dando un buen nivel y que puedo ayudar al club a ganar títulos y a seguir siempre lo más alto.
Ortiz será un buen maestro para Antonio Pérez, que es cierre del Jaén y que será anunciado en breve como jugador azulgrana. Ha sido nominado como el jugador mejor joven o más jugador joven mejor del mundo.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar. Bueno, tots sabem que el Chelsea ha hagut de fer canvis per la situació de Rússia, la guerra amb Ucraïna, etcètera, etcètera. Bueno, el Chelsea té una nova directora que es diu Bàrbara Xarón. Bàrbara Xarón arriba a la direcció del Chelsea després del seu gran treball a la seva agència, MBC, on ha treballat, s'ha de reconèixer, amb reconegudes estrelles. Rem, Foo Fighters, Pearl Jam, Cristina Aguilera,
bon nivell,
Bárbara Streisand, Anastasia, Cher, sí, totes elles amb un currículum futbolístic inqüestionable, eh? Del món de la cançó, del món de la faràndula, a la direcció del Chelsea. Anem a veure Bárbara Sharon com li prova en això del futbol. Això sí, és fan del Chelsea a morir, i això doncs també li ha valgut arribar al Chelsea, al Club Blu. Bueno, rematem això, Batllori. Última hora. L'Alavés demana 9 anys i mig de presó per Dimitri Peterman per la seva etapa a l'Alavés entre 2004 i 2007. 21 detinguts en una operació contra les apostes esportives il·legals. No ha començat el tour i ja tenim a un director del Jumbovisme positiu per Covid. Això sí, la notícia del dia, nous àudios de Rubiales, avui amb Sergio Ramos com a protagonista. Ayúdame, Rubi, a ganar el Balón de Oro 2020.
Gràcies, Gil.
Fins demà, Batllori.
Marxem amb l'enquesta Barça. Si fóssiu Frenkie de Jong, què faríeu? La majoria, el 51%, us quedaríeu al Barça. Arribem a les 4, que vagi bé, bona tarda.